Al matí, amb Raquel Garcia.
I avui volem acabar el programa com tots els dijous, somiant, desperts i anant al cinema.
"24 frames".
Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow.
Ivan Mardonés, bon dia i benvingut al matí.
Bon dia a tots, què tal?
Molt bé, doncs avui volem descobrir moltes coses i sobretot també desgranarem el que ha donat de si el Festival de Cinema de Sant Sebastià, que ja ho vam dir la setmana passada, però bufa 70 espelmes, que es diu aviat. Per la teva part, Ivan, avui també doncs, ens faràs la crítica, no?, d'una de les pel·lícules que es pot veure ara en cartellera, La invitació,
sí.
No?
Sí, como Miquel la semana pasada nos presentó la película que hemos ido a verla y ya os voy a decir qué me ha parecido.
Y pues vamos a escuchar un poco el tráiler y nos explicas qué te ha parecido.
Siempre fuimos solo mi madre y yo. Tener una familia es lo que quería. No puede ser, si tengo un primo.
Es el tío más blanco que he visto en mi vida.
Quiere verme. Oliver?
Prima Ivy.
Suena a novela de Jane Austen.
Què ens pots explicar? Vas dormir bé aquella nit després de veure la pel·lícula o...?
Bueno, como ya adelantó Miquel, es una película de género de terror, otra más. Es una película que empieza muy bien, es una película que intenta recuperar un poco el terror gótico, un poco el terror de sustos, de como... es que no sé cómo decir realmente que muy buena no es la película. Lo que pasa es que sí que es verdad que durante la película te va entrando en la temática esta, que ya hay varias películas sobre el tema, sobre la, como una invitación a una familia con un secreto, que la persona que va no solo no sabe nada de la pareja que la lleva, sino que tampoco sabe nada de lo que le espera. Hay muchas películas así donde se ha intentado tratar el tema más hacia el racismo o hacia cacerías. Esta, digamos que luego le da un giro y recupera un poco el terror clásico de toda la vida. No quiero hacer spoilers para que no se sepa realmente qué es lo que pasa ni qué pasa con la familia, pero lo que sí puedo decir, lo que sí que me ha gustado mucho es que realmente es una película que está hecha para el cine, que está hecha para los sustos. Está bastante bien rodada en temas de sonido y de montaje, pero luego no llega, luego se queda un poco en esas películas que intentan darle como una grandilocuencia a los sustos y al género, pero que los que por un... ya lo veréis cuando la veáis, porque sí que hay que verla, no digo que no la veáis, digo que cada uno va a tener su opinión, o te gusta mucho o la odias mucho. Ese tipo de película de miedo.
¿Pero a tu t'ha agradat? ¿Quina seria la valoració?
Yo es que soy muy fan de cualquier susto, de cualquier secuencia bien rodada y tal, y en general, sí, en general me ha gustado, pero...
T'esperaves més, potser.
No me esperaba el giro que le dan hacia el terror convencional, y me esperaba que fuera un poco más oscura o un poco más... Pero bueno, hay que ir a verla porque hay que ir al cine.
Exacte, sí. I perquè cadascú té la seva opinió, no? Però nosaltres des d'aquí ens agrada també doncs, fer aquesta mirada crítica. I avui, evidentment, també doncs, hem de saludar el Miquel Gratacós, el gerent del cinema Sabadell, de l'Imperial i l'Eix Macià, perquè doncs, gairebé tot just aterra la nostra ciutat, perquè ha passat uns dies a Sant Sebastià, en aquest festival, que a més ja ho dèiem, no?, que celebraven els 70 anys, i és una de les cites cinèfiles de l'any, i volem doncs, descobrir que ens faci la crònica també de com ha anat. Bon dia, Miquel.
Bon dia. Hola, m'estava a tots.
Vinga, que soni la teva sintonia. Mm. Suposo que tota una experiència, no?, de viure des de dins un festival i a més en una data tan assenyalada.
Sí, la veritat és que anar al Festival de Sant Sebastià és una experiència, és una experiència que recomano a tothom, que està obert, que tothom pot anar-hi, que d'això no està aquí al costat precisament, però val la pena anar-hi. I sobretot aquest any, que era el 70 aniversari del festival, la 70a edició, un festival on han passat pràcticament tots els noms del cinema que puguem recordar, tenint en compte que va començar l'any 56, són molts anys de festival. Va començar com un festival petit i va anar creixent pel seu propi pes, pels seus propis mèrits, i ha aconseguit recopilar una quantitat d'actors i directors i personatges del cinema que pensem en qualsevol nom i estic segur que ha passat per Sant Sebastià.
Vinga, va, fes la llista, desgranant alguns dels grans noms, no?, que han desfilat per Sant Sebastià.
Començant per la inauguració del festival, que la cerimònia inaugural que va presentar el Paco León i que després de la qual van bufar les espelmes del 70 aniversari i després van projectar la pel·lícula Modelo 77, una pel·lícula que no entrava en concurs, però que era prou important com per inaugurar el festival, una pel·lícula espanyola, evidentment, com la majoria de les presenta allà, però també hi ha cinema internacional, que explica la història de la revolta que va haver-hi, o del motí que va haver-hi a la presó Model de Barcelona l'any 77, a l'època postfranquista, amb tots els presos polítics i presos víctimes de la llei de Lagos y Maleantes d'aquella època, i que protagonitza que dirigeix l'Alberto Rodríguez i que protagonitza el Miguel Herrán i el Javier Gutiérrez i el Fernando Tejero, i que una pel·lícula dura per lo que explica, però que la pel·lícula sí està molt bé.
Te acostumbras a la idea de que nunca más saldrás de aquí, hasta que un día de repente pasa algo que te recuerda quién eras.
Yo no soy un delincuente. No pueden caerme 6 años por eso, no tiene sentido.
Esta es mi celda y aquí se hace lo que yo digo.
Doncs jo crec que aquesta també serà una de les pel·lícules, no?, més esperades del cap de setmana.
Sí, aquest cap s'estrena demà, la podrem veure tant a l'Imperial com a l'Eix Macià. És a dir, de fet, dos de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana són pel·lícules que s'han presentat al Festival de Sant Sebastià i que vam tenir l'oportunitat de veure en el seu moment. Una és aquesta, el Modelo 77, en vam veure d'altres que s'estrenaran més endavant i que ja tindrem temps de parlar-ne, però de moment començant per aquesta i continuant per No te preocupes, querida, una pel·lícula que també es va presentar en el festival, en aquest cas a la secció de Perlac.
Sí.
I que, és una pel·lícula dirigida per l'Olivia Wilde, que sí, segurament és un nom que com a directora no coneixem i no tenim molt present, però que sí, molts haurem vist a la sèrie House. Era la doctora 13 de House, i que, ja dic, com a directora, aquesta va ser la segona pel·lícula. La primera va ser una pel·lícula que es deia Super Empollones, un nom poc agraciat per lo que explicava, i en aquest cas ha presentat aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que, segons les seves paraules, la seva intenció és fer-te pensar què passaria si es reproduís aquest món distòpic que explica la pel·lícula. La pel·lícula es va rodar durant la pandèmia amb tots els problemes que això suposa, sí, i que compta, a part amb l'Olivia Wilde de protagonista i directora, amb el Harry Styles, que és un cantant molt conegut entre el jovent, que es va fer famós després de treballar, de sortir en el programa X Factor d'Anglaterra, cantant de One Direction, després ha fet cançons, ha fet alguna pel·lícula, Dunkerque, amb el Christopher Nolan. Bueno, forma part d'això, amb el Chris Pine també en la pel·lícula, i insisteixo, planteja un món distòpic que ens ha de donar motius de conversa després de la pel·lícula.
Bienvenidos al Proyecto Victoria.
¿Acaso sabes qué es el Proyecto Victoria? ¿Lo has preguntado?
¿Y tú?
Dios, ¿qué es lo que está pasando?
¿Y si este sitio es peligroso? ¿Y si resulta...?
¡Ya basta!
Nos está mintiendo a todos.
Iván, ¿volías afegir alguna cosa?
Sí, la gracia de esta película, lo que está pasando ahora, es que hay una súper, súper, súper polémica entre la directora Shia LaBeouf, que era LaBeouf, como se diga, que era uno de los protagonistas anteriores de la película, que había tenido problemas con Florence Pugh, que es la otra protagonista, y entonces al final ha tenido que despidió a... Bueno, hay mucha polémica que desgranaremos cuando la estrenen y cuando la hayamos visto la película, porque supongo, no sé muy bien si ha ido por ahí la cosa en el tema de la promoción, pero se está hablando mucho más de los problemas que ha habido en el rodaje y por rodaje que de la propia película. Pero que, claro, estando Harry Styles, como decía Miquel, que es un gran, como es un nuevo rockero lleno de fans, lo normal es que la gente vaya más a ver la película y sobre todo si hay polémica. Uh-huh.
Sí, és el que parlàvem la setmana passada, no? Sempre benvinguda aquesta polèmica, no? Que parlin de les pel·lícules i que s'omplin doncs, les sales de cinema. Miquel, en aquest sentit, clar, van desfilar grans noms, no? També la Juliette Binoche, suposo que tots els actors, totes les actrius van posar en valor també doncs, a la importància de continuar doncs, apostant i defensant el cinema, no? En aquesta època de plataformes digitals.
Sí, és a dir, tot el discurs de la majoria dels actors, directors o personatges que han desfilat per l'alfombra vermella, per les sales de premsa, per les entrevistes, tots els artistes, començant, com deies, per la Juliette Binoche, que li han donat aquest any el Premi Donosti, juntament amb David Cronenberg, que són els dos Premi Donosti d'aquest any, tots reclamen i reivindiquen el cinema... El cinema, és a dir, el cinema a la gran pantalla. Això no vol dir que dintre del festival hi hagin altres continguts que, per desgràcia, doncs no es podran veure al cine, que serà una cosa que trobarem a faltar, que ens agradaria que es veiessin al cine, però que doncs no tindrem la sort de poder-la veure al cine i l'haurem de veure a casa amb una pantalla més petita que la que podríem tenir en el cinema.
M'imagino que per concloure doncs, l'anàlisi d'aquest festival, la programació va ser afinada, no? com acostuma a ser, i m'imagino que l'ambient també doncs, il·lusionant, no? També per les perspectives, no? Que venen, que sembla que ja doncs, deixem enrere la pandèmia, ja no hi haurà restriccions, ja torna la nostra vida,
sí.
No?
Sí,
i això suposo que també ajudarà.
Ha sigut el festival després post-pandèmia, en el qual ja no hi ha hagut restriccions, ja no hi ha hagut restriccions d'aforament, hi ha una programació molt completa, una programació molt extensa. De fet, no dic que és impossible veure-ho tot, però pràcticament és impossible veure-ho tot. És a dir, tenim una capacitat màxima de veure, no només ja de temps, sinó de capacitat mental per veure dos, tres, màxim quatre pel·lícules al dia,
clar.
Que és una barbaritat veure quatre pel·lícules. I tenint en compte la tendència ara del cinema, que totes duren 2 hores i que se'ns en va el temps d'això, i entre la presentació, la pel·lícula, els aplaudiments, els stand-up ovations de segons quines pel·lícules vas a veure, doncs la cosa s'allarga. Tens temps per fer 2 pinxos entre pel·lícula i pel·lícula i tornar-te dins de la sala.
Ah, vale, sí. Això és important.
Això és important, eh? S'ha d'alimentar també el cos, no només l'ànima, no? Perquè, Miquel, sí. Per un gerent com tu, no, del cinema Sabadell, és important també anar a aquests festivals, m'imagino, també per fer una mica de prospecció, no?
Sí, no només, evidentment, vas a veure cinema, aprofites el festival perquè és una reunió del sector, és a dir, no només hi ha actors, actrius, els quals amb regular basis no són accessibles per tu, però et trobes amb altra gent del sector, et trobes amb altres companys de feina, companys d'altres cadenes d'exhibició, et trobes amb els distribuïdors, tens reunions de treball, en fi, el Festival de Cinema de Sant Sebastià no només és veure cine, hi ha unes seccions paral·leles de professionals en els quals, sobretot a nivell de producció i de distribució, es tanquen molts, i de nous projectes, és a dir, hi ha seccions per nous projectes que estan en estats al començament de l'estat o que necessiten producció o que necessiten finançament. És a dir, és tot el que envolta el cinema, publicitat, campanyes, és a dir, tota una sèrie de això, i nous formats.
Uh-huh. El que no es veu, però que és molt important per després fer tota la difusió. I com a conclusió, quin seria el titular? Què t'emportes d'aquest festival, d'aquesta edició?
M'emporto que Sant Sebastià es converteix durant una setmana, això dura fins al dia 24,
sí, fins diumenge.
Es converteix en cinema 100%. Respira cinema i és un plaer per un exhibidor que fa que ve d'una família que fa tants anys que es dedica al cinema, està en un lloc on es respira cinema 24 hores al dia.
Això és un regal, eh? Ivan, nosaltres també en aquesta secció ens agrada molt parlar, no?, d'aquelles dates assenyalades, i avui també ens portes diferents activitats, no?
Bueno, quería empezar con la noticia de que justo aparte viene a colación un poco de lo que decía Miquel, que se está hablando mucho en el festival, que es el tema del cine, de los estrenos en cine. Y lo que hablábamos ya, y supongo que siempre hablaremos ya de este debate, de esta dualidad entre el cine de streaming y el cine en salas. Y es que han hecho una entrevista a Woody Allen y ha dicho que está rodando ahora mismo en París lo que se presupone su última película. Va a ser la película número 50 y dice lo que viene a decir más o menos, la excusa que pone, luego ya veremos si, porque no es la primera vez que un director dice que rueda su última película, pero si realmente lo es, dice que se está aburriendo, ya no encuentra ningún aliciente en el tema de, no de hacer la película, que eso es su trabajo, sino de que la emoción que sentía antes cuando las estrenaba, esa especie de nervios, esa sensación, dice él textualmente,
de emoción,
de que la van a ver 500 personas a la vez, esa sensación ya no por, a él le da igual, la taquilla siempre le da igual, es un director totalmente independiente, aunque sea mainstream, pero se puede considerar de los de verdad independientes, donde él ha hecho su película, ha hecho más o menos una película por año de su carrera, y con altos y bajos, nunca le ha importado ni mucho la crítica, ni, o sea, digamos que el espectador nos hemos tenido que adaptar un poco a él, más que él a los tiempos o al público. Y claro, una persona como él, que si ya le hacía ilusión a lo mejor que pensar que había 500 o 1000 personas sentadas en una sala viendo su película, dice que ahora que las películas duran una semana, dos como mucho, si es muy buena película, en cartelera, que no se estrenan en todos los cines como se estrenaban antes, o sus películas, o que dice que esto le está cansando un poco y que, bueno, que quiere dedicarse más a escribir que a dirigir. Con lo cual nos vamos a perder, para mí, uno de los mejores directores de la historia del cine.
Doncs sí, el que passa que és tan... Jo crec que ha fet tantes pel·lícules, no?, tantíssimes, que potser també doncs arriba un punt que necessita doncs aquest respir. Ja veurem si és així o no, perquè evidentment, com tu dius, s'ha de posar en valor la seva mirada. Ha fet realment pel·lícules que són joies, no?, i d'altres que no són tan bones, però també perquè jo no sé si hi ha gaires directors que han realitzat tantes pel·lícules com Woody Allen.
Bueno, sí, a ver los hilos. Lo que pasa es que Woody Allen tampoco, no necesita ni siquiera reinventarse. Es una persona que casi las mejores películas de sus inicios en realidad explican su historia, es como una especie de autobiografía exagerada de sus fobias, de sus locuras y de su manera de entender la vida. Luego ha ido introduciendo otros personajes, cuando ya no salía él, que eran personajes terceros, también igualmente se notaba que estaba él, estaba su huella ahí. Lo que no sé si da para hacer más de 50 películas, 40 tendrá más o menos de este estilo, basadas en una cosa que ya ha explicado tantas veces.
Claro.
Ese ser neurótico y loco que entiende la vida de una manera que ya a lo mejor ya se está cansando de explicarlo. Y es verdad que las últimas películas se está notando un poco que se está cansando de explicarlo y nos estamos como cansando un poco de ver siempre al mismo personaje. Pero bueno, también es un gran escritor y supongo que si empieza a escribir ahora, el gusanillo del cine le tiene que volver después de 50 años haciendo películas.
Woody Allen empezó como guionista haciendo guiones para obras de teatro o para sketches de televisión y volverá otra vez a sus inicios.
És veritat, i potser és el que dieu, no? Doncs, que té ganes de reinventar-se al món del cinema, doncs, està més encursatat perquè sempre doncs, parla, no?, de la seva pròpia experiència, i ara potser doncs, en el món literari podràs tenir aquesta llibertat, no?, a l'escriure novel·les o contes o el que sigui. Nosaltres seguirem ben atents a veure doncs, a com comparteix el seu art. I nosaltres avui també volíem parlar de dues pel·lícules més. Ivan?
Sí, bueno, en realidad... al final todo tiene que ver con el tema. Si estamos hablando de pocas luces, de pocas ideas, de pocas ganas de trabajar de Hollywood, nos encontramos con que este año se ha anunciado que van a hacer la sexta película de Karate Kid, después del éxito que tiene la serie Cobra Kai en streaming, lo que se explica, digamos, lo que les pasó a los dos grandes protagonistas de la primera película, bueno, a los dos que pelean, y bueno, pues han decidido que no hace falta tampoco tener mucha imaginación y que seguramente una sexta película nos va a devolver otra vez el magnífico espíritu de los 80 en esta película de acción y juventud y desenfreno.
Clar, però és que suposo que és com doncs, un èxit que funciona, doncs tornem-hi, no? I amb la sèrie aquesta de Cobra Kai, no? Sí. Suposo que també ha tornat doncs, a fer que els fans i les generacions més joves també descobreixin, no?, a Karate Kid.
No, sí, yo quería preguntar a Miquel si cuando estén en este tipo de películas en el cine... Si se nota, o sea, evidentemente se tiene que notar la edad del público, pero se nota que hay, aunque a mí me parezca a veces increíble, se nota que hay interés por este tipo de secuelas o de quintas, sextas partes.
A ver, la fórmula de Hollywood es, si hi ha una cosa que funciona, no la deixis. I per això hi ha tantes seqüeles, preqüeles, una altra seqüela i una altra preqüela. És trobar un filó, i quan el troben l'exploten fins a la sacietat. És a dir, va passar amb els Pirates del Caribe, està passant amb els Marvels, està passant amb totes les pel·lícules que veus, la 1, la 2, la 3, les pel·lícules d'animació. Quan una cosa funciona, no la deixis, fins que l'esgotes. Aquí el que ens està demostrant és que una cosa que ha funcionat a les xarxes, ara anem a fer una pel·lícula per fer el cinema. És una mica contradictòria, en el sentit de que ens estan deixant de banda els cinemes creant contingut per a les plataformes, però quan una cosa funciona a la plataforma, ara anem a fer una pel·lícula. Això vol dir que al fons del cinema és algú que una necessiten, dos funciona, tres agrada i la gent ho vol veure en pantalla gran.
Doncs això és molt positiu, Miquel, no?
Jo ho deixo aquí sobre, a partir d'aquí que la gent interpreti el que vulgui.
Si ens vol, claro, trucar al senyor HBO o Netflix, que truqui, que en parlem.
No, por ahí va mi cosa, era para dejar un poco hoy de ese rayito de esperanza donde es verdad que estamos hablando siempre de que la tendencia es hacer las películas más pequeñitas, para la pantalla más pequeñita, y lo que está pasando es que está teniendo tanto éxito la pantalla pequeña, la caja tonta, que ya se quiere llevar todo ese éxito a volver a llenar las salas de cine, que retroalimentará otra vez este círculo vicioso. Al menos se habla de cine y se habla de novedades, o sea, al menos se sigue, la industria sigue moviéndose, y te puede gustar más o menos, pero bueno, esto es como todo, esto es la cultura del mainstream.
Exacte. Mira, si tots sortim guanyant, no? Si és un win-to-win, benvingut sigui. I avui doncs, també volem tancar aquesta secció amb un homenatge molt especial, una pel·lícula, jo crec que mítica, que es va estrenar fa 27 anys. Seven.
¿Te gusta cómo te ganas la vida? ¿Las cosas que ves?
La mayoría de las veces tienes que taparte los ojos. Te retiras.
De fet, a mi m'encantaria veure aquesta pel·lícula de nou al cinema.
Ah, pues sí, Miquel, a mi també,
Bueno, prenem nota dels suggeriments, i ara que encara estem en moment de reposicions, i que aquesta setmana que ve s'estrena l'Avatar 1, s'estrena a la reposició o versió extesa de l'Spider-Man també en pantalla gran, doncs podem fer un cicle de reposicions que vam fer durant la pandèmia, recuperar algunes coses, doncs mira, ho prenem, apuntem i prenem nota.
I funciona? Funciona quan feu aquest tipus de propostes?
Aviam, en el cas de la pandèmia era un problema de necessitat i un problema de que no hi havia contingut i havíem de fer alguna cosa. En el cas de la reposició d'Avatar té un sentit perquè d'aquí un mes s'estrenarà la segona part d'Avatar i bueno, per crear expectativa. Que tornant a el que dèiem abans del Karate Kid, en el cas d'Avatar es reestrena la pel·lícula en cinema i mentre es fa aquest reestreno es retira de les plataformes. I Disney Plus, que la tenia fins ara en catàleg, en el moment en què l'ha reposat en el cinema, l'ha tret del cartell. Ja ho deixo aquí sobre.
Doncs aquí queda. I recuperem el fil de Seven. Explica, Ivan, per la gent que no ha vist doncs, aquest clàssic ja, què ens pots dir?
Hombre, esta es una película estilo El Sexto Sentido, donde no puedes decir nada sin contar lo mejor de la película. Entonces, lo único que puedo decir es que es una... para los que conozcáis a Brad Pitt, es un chaval que lleva unos añitos trabajando, es un chaval guapete. Este fue uno de sus primeros éxitos como actor, más que como modelito de vaqueros. Había salido en películas como Thelma y Luis y tal, pero que hacía de, pues eso, de chico guapo, que tiene que salir en el momento que le sirve a las protagonistas para hacer sus bromas y tal. Pero como actor reconocido, donde dejas de ver al guaperas y te fijas más en su trabajo, esta es una de las primeras películas, y porque realmente es un thriller de los mejores de la historia, si te gusta el cine de policías. Es que claro, yo creo que la tiene que haber visto todo el mundo, entonces no sabría qué decir para llamar la atención, para que la vean. Es más que la, por favor, que Miquel consiga que la pongan en el cine y vamos todos todos del pueblo a verla.
Doncs aquí, petició feta. La veritat és que, com dius tu, Ivan, no es pot fer gaire spoiler, perquè si no, doncs, per aquells que no l'han vista, doncs, no podem dir res més, però sí que realment és una atmosfera, no?, que t'enganxa des del principi fins al final, amb un gir.
Miquel sí que puede decir algo.
Una pel·lícula que fa 27 anys que s'ha estrenat, no fa falta posar l'anunci d'espoiler alert, no?
Ja, també és veritat, també és veritat.
Jo crec que tenim... No es tracta de fer-lo, perquè és la gràcia de la pel·lícula,
sí.
I és una de les primeres pel·lícules, juntament amb Els Sospechosos Habituales, que l'has de veure i que, encara que faci 25 o 30 anys que s'ha estrenat, no val la pena xafar la guitarra al que no
l'ha dit. Sí, és que, com dice Miquel, justo he puesto otro ejemplo de que es la película donde en los últimos 5 minutos... te revienta toda la película y te deja con la cabeza loca.
Entonces, ya sabemos.
No se puede decir absolutamente nada, solo que tenéis que ver al menos estas dos películas que hemos dicho hoy, porque son grandes, grandes, grandes películas.
Grans pel·lícules i grans cinèfils els que tenim al matí. Moltíssimes gràcies a tots dos. No sé si voleu afegir alguna cosa o tanquem ja la paradeta.
Jo vull haver...
Simplement, amb el teu permís, recordar a la gent que
la cartellera.
Les sales de cinema, a la cartellera, el que hem anunciat, i que la setmana que ve tenim la festa del cinema de dilluns a dijous, que com el seu nom indica, és una festa del cinema, pretenem que així ho sigui, i us esperem a tots a les nostres sales fent la mateixa programació que tocaria aquella setmana, però això sí, amb un preu especial.
A partir de la propera setmana, del dilluns.
A partir de dilluns, entraràs a la venda a partir de diumenge.
I el preu?
3,50.
3,50, no hi ha excusa. Ompliu,
ompliu.
Passem llista. O sigui, no teniu excusa per aquest preu, que millor doncs, que passar una bona tarda i que somiar desperts. Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots dos.
Gràcies.
Molt bon dia. Adéu. Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling when you are stealing that extra bow. There's no people like show people. They smile when they are low. Yesterday they told you you would not go far. The night you opened and there you are. Next day on your dressing room they've hung a star. Let's go on with the show.
Al matí, treballem per fer-te companyia.